l'Estat de Gràcia. Cada tarda de 4 a 7.
De reina de la creació només n'hi ha una. I la tenim aquí, a l'Estat de Gràcia. Oh! Ella controla de prop tots els creadors i les creadores del país. I, sobretot, té les muses ben entrenades. Rebem amb un aplaudiment ben inspirat la nostra ministra de Cultura, Sílvia Soler.
Bona tarda, Sílvia, com estàs?
Molt bé. I vosaltres?
És que pensava que no t'ho preguntaria.
No. Que sigui per cortesia, Sílvia.
No, però de vegades no em deixa contestar, i per això he pensat, a veure...
Va. No esperava tant el vosaltres com, molt bé, una mica més explicatiu, és a dir, acabes de treure el llibre...
És que saps què em passa? Que vull anar per feina, perquè tenim una convidada amb la qual tinc moltes ganes de parlar, i sóc molt gasiva del temps.
Doncs explica'm què tal, Sílvia, com estàs?
Va, Roger, anem per feina.
Va, escolta'm, a la nostra convidada d'avui li agrada la paraula, per exemple, serpentina, perquè rima amb diamantina, entre d'altres raons. Avui a la Muntanya Màgica volem saber com juguen els poetes i les poetes amb les paraules. Perquè en trien una o una altra i com les fan rimar? Aviam.
Sí, les fan rimar.
Ens presentes la convidada,
Sílvia? Sí, la nostra convidada és la jove poeta Maria Cabrera, guanyadora de l'últim premi Carles Riba, amb el poemari La ciutat cansada. Bona tarda, Maria. Gràcies.
Hola, bona tarda.
Per cert, que La ciutat cansada és una novel·la inacabada de Pere Calder, segons ens expliques tu mateixa en aquest poemari, que dius que t'agradava, però que no la vas acabar. És possible, això?
Sí, no. El moment que vaig escriure aquest text era veritat, ara ja no.
Però ara ja l'has acabada.
Vaig dir, home, fes-ho maco i llegeix-te'l. Fàcil.
Escolta, per què li vas manllevar el títol?
Doncs la veritat és que li vaig manllevar per endur-me'l cap a un altre viarany, perquè recordo que vaig veure el llibre, aquest llibre el van publicar el 2008, 2009, 2010, bé, no ho sé, i recordo veure'l a la llibreria i que el títol m'interpel·lés com per parlar-me de les meves neurosis, no del que parla el llibre, no? Em sembla que dels llibres que tenim a l'abast abastem sempre els que ens parlen de l'obsessió que ens domina,
de nosaltres,
no? I aquest em parlava d'unes altres coses.
Tornem al començament, això que deia en Roger. També confesses en aquest llibre que hi ha paraules que t'agraden, com per exemple serpentina, no? I això ens pot servir per parlar una mica d'això, de si els poetes en realitat jugueu una mica amb les paraules, més enllà del significat, sinó també per la seva sonoritat. És així?
En el meu cas, sí, totalment. Hi ha una qüestió de deformació professional. Jo he estudiat filologia i faig una tesi sobre lingüística i sobre fonètica i fonologia. Per tant, la cosa aquesta del so de les paraules i el sorollet que és dir una paraula, no? Doncs és una cosa que m'obsedeix bastant, no? Com quan repeteixes una mateixa paraula molts cops i acaba fent una mena de bunyol a la boca, no? Que no saps ben bé què significa. Doncs aquest estat és un estat molt proper al que seria la manera com em miro les paraules quan faig un poema.
En aquest espai, a la Muntanya Màgica, ens fixem sobretot en el procés creatiu de cada creador, no? I en el cas dels poetes, que a mi em sembla un art sublim, per una banda, però hermètic, pels que no hi entrem, diguéssim, no? I jo mai sé com neix un poema, és a dir, hi ha una idea i aleshores busques unes paraules que t'agradin al servei d'aquella idea, i com decideixes si ha de rimar o no de rimar, si vols fer un sonet o vols fer un vers lliure, com va això?
En el meu cas, el que tinc la sensació, o tinc estudiat una mica que em passa, és que, bé, jo sóc molt lenta escrivint, i llavors hi ha molt de temps, passa molt de temps entre un poema i un altre, o entre un llibre i un altre, passen anys, i el que em passa és que tinc la sensació que es va com generant una mena de paisatge, no?, intern, a partir d'emocions o de pensaments, bé, el que sigui que vull explicar, i que és quan troba la melodia, que és la cantarella, per tant és la forma, no?, del poema, que troba un camí per sortir endavant. Però diguéssim que en aquest llibre hi ha força prosa poètica i d'altres menes, però quan es tracta d'un poema és bàsicament això, no?, que en el moment en què trobo la cadència, tot allò que s'ha anat generant surt com d'una deu d'aigua, no?
Però clar, jo i en Roger, per exemple, no? Quan que escrivim novel·les, doncs trobo que perquè... Ja, m'imagino que hi ha gent que pensant escriure una novel·la doncs se li fa inabastable.
Però a mi, canvi, per exemple.
Clar, però jo en canvi penso, és una comoditat absoluta perquè dius tot el que vols, de la manera que vols, i en canvi la poesia sol tenir una estructura molt més rígida, no? Has d'encabir allà dins una idea.
Sí, el que passa és que per mi és una certa comoditat, un refugi, aquesta cadència. Tinc unes normes del joc, no? Que són les normes del joc, anava a dir d'un sonet, no n'he escrit cap de sonet, però són les normes del joc de la forma, del poema, del ritme i la rima que ha de tenir, i aleshores això fa que em resulti còmode, no? De donar forma a les paraules, de no dir de manera desbocada el que vull dir, sinó que hi hagi d'haver una tensió entre allò que estic volent dir i la paraula que necessito per dir-ho, no? I d'aquí penso que això és com molt acostat al que genera poeticitat, diguéssim, no? Aquesta lluita entre la forma i el fons, no?
Hem d'imaginar a vegades... M'agrada molt això que has dit de la tensió, no? Aquesta sensació de la creació neix quan hi ha un mínim de tensió, no? Però a vegades pot ser malaltís, és a dir, aquesta tensió la tens allà i dius, però com la treballo? I aquesta cosa de la paraula perfecta, esperes que trobar-la o només que hi hagi un mínim de tensió ja et funciona?
Jo...
Et pots obsessionar?
Sí, jo sóc bastant camp obert per les obsessions de menes diverses. I amb això em passa. És a dir, una de les coses... De fet, una de les coses de què parla el llibre és d'una sensació d'intempèrie, de sentir que les paraules no et serveixen ja, però alhora és contradictori perquè com menys serveixen, més lluito per trobar exactament la paraula que necessito per dir-ho, no? I amb un poema, clar, hi ha molt de blanc, diguéssim, al llarg de la pàgina, per tant, tota paraula que faci servir en va, penso que et juga molt més en contra que en qualsevol altre gènere.
I tant, i tant, i tant. Et volia preguntar també... Tots ho sabem, que hi ha paraules que sonen molt bé, però que volen dir una cosa molt lletja, no? I a l'inversa. Aleshores, què preval? Tu em deies, sí, que jugo amb la sonoritat de les paraules, però suposo que hi ha d'haver un equilibri entre el que vols dir i la sonoritat que busques, no?
Sí,
parlem des de la ignorància absoluta, com pots veure.
És a dir, penso que feia això que has citat, aquesta qüestió de la paraula serpentina, que ho deia en un poema, sí que és cert que hi ha paraules que tenen un drink que potser resulta més simpàtic, però d'altra banda penso que arribats a aquest punt del segle XXI, no, tot és poetitzable, no? I tot és... tota paraula pot ser bonica o lletja per parts iguals, no?
I sobretot és subjectiu, no? Vull dir que una paraula que a mi em sembla bonica potser tu no t'ho sembla, no? I suposo que amb això també hi hem de comptar.
Hi ha armes tecnològiques per ajudar-te a fer poemes? És a dir, allò que diguis, mira, necessito una rima que acabi amb tal i que l'ordinador...
L'una rima com cuna, vols dir?
No, que l'ordinador et proposi.
Si hi ha armes tecnològiques, no ho sé, si algú sap que m'ho digui, però sí que... Bé, jo, la veritat, això no ho havia explicat mai, però alguna vegada si estic buscant, si necessito alguna paraula, la puc buscar al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, moment de propaganda, però pots fer cerques de menes diverses, paraules que comencin amb tal paraula, que acabin amb tal paraula o que continguin tal paraula, sí.
Diccionaris de sinònims, no?
Sí. Home, sí, això sí, sinònims, sí, però que acabin d'una manera, això ho pots buscar?
Sí.
Són truquillos. Què començaràs a escriure, president?
Escriu poesia, que de la resta ja n'escriu.
No, si és veritat, aquella sensació que tens a vegades, dius, si aquesta frase, poso aquesta paraula o poso l'altra, la musicalitat és tan diferent.
I tant,
no?
I tant.
I la suggestió, el que t'inspira, la fonètica, és molt diferent. Què dius?
No, deia que parlant de la musicalitat de la poesia, suposo que això és un ingredient imprescindible per la gent que decideix musicar un poema, no? Posar música a la poesia que ha escrit una altra. Això a tu t'ha passat, no? Diversos músics han triat els teus poemes per posar-los música. Com t'hi enfrontes en aquest fet?
Home, això, bé, d'entrada sempre és un regal, vull dir, doncs crec que els poemes per qui els vulgui llegir, qui els vulgui agafar i fer-ne el que vulgui, no? I aleshores, sempre que m'ha passat això, és molt curiós perquè és com si donés el tomb, no? Allò que has escrit. Recordo que, per exemple, amb potser el cas que més es coneix i un dels cas més extrems en relació amb això que estic explicant és el de la Sílvia Pérez Cruz, que va posar música a un poema que ella va titular Pare meu. La Sílvia i jo ens vam conèixer un dia fa molt de temps i ella em va demanar, va sentir el poema i em va demanar si podia posar-hi música. Jo li vaig dir sí, fes el que vulguis. Llavors no ens vam tornar a veure més fins que va presentar el disc 11 de setembre al Liceu i em va convidar a anar-hi. Aleshores, clar, vaig arribar allà i vaig sentir la cançó i va ser com si donés el tomb perquè em va emocionar a mi com a espectadora. Però no, allò ja no tenia... És clar que té a veure amb mi, però d'una manera molt diferent. Era com un fill que se'n va d'Erasmus, no?, i es queda a viure allà a aquell país i ja el veus el Nadal un dia que ve a dinar, però...
Però va ser una impressió positiva, entenc,
sí,
no?
Sí, tant, sempre...
Ho dic perquè, per exemple, hi ha escriptors que expliquen que quan d'una novel·la seva se n'ha fet una pel·lícula, doncs que més aviat els ha grinyolat, diguéssim, no?, perquè ells no s'imaginaven doncs els personatges d'aquesta manera o així. Això et pot arribar a passar, creus?
A mi no m'ha passat. El que passa és que tinc la sensació que amb aquesta qüestió de la poesia i la música és una mica diferent que amb un relat i amb el cinema, perquè parlem llenguatges diferents, sí. No? En canvi, la poesia és música i deixa de ser poesia si s'allunya de la música. Això no és meu, és una cita de...
Hosti, doncs era bo, eh? Era
merda.
Molt bo.
Merda, ara em podia fer la llesta.
Me l'he apuntat i tot.
És bo. Però... És veritat, clar.
Però això, amb música, sempre el que m'ha passat sempre és just el contrari, no? Que algú hi posa accent en una manera de dir una paraula que és diferent de la manera com ho he dit jo i això fa que es desplegui uns altres sentits.
I a la inversa no t'ha passat? És algú que et digui, escolta'm, jo tinc una música, m'agradaria que hi posessis tu... És a dir, que fessis una lletra expressament amb aquesta música.
Això em va passar, el que passa és que com que sóc molt lenta, no vaig arribar a temps i ja havien fet una altra lletra, diguéssim. Això em va passar amb les sueques.
Val. Que moltes gràcies, però que ja teníem una lletra, no?
Però que ja ens hem dissolt. Sí. No, les sueques no s'han dissolt per això, eh?
No.
Però per què els poetes... És veritat que, en general, o els que jo conec, sou lents, diguéssim, no? Perquè és una cosa de que s'ha de madurar, la poesia, i que ha de sorgir d'una manera més espontània que no pas un altre tipus d'escriptura.
Jo no sé si tots els poetes són lents, però, no? Perquè conec gent, i gent que a més admiro molt, que ostres, escriu gairebé diàriament, no? I que tot ho és capaç de passar-ho per aquesta òptica, no? Per el sedàs de la poesia. Llavors han de fer tries del que han escrit, el que els agrada i el que no, no? Però tenen aquesta mirada poètica molt activa i són molt penetrables, molt porosos, no? A mi això no em passa, no ho sé, penso que sí que té a veure amb aquest procés de composició perquè necessito trobar això, una paraula, que és com un procés com de destil·lació molt i molt lent per mi i necessito això, trobar la paraula exacta per dir el que vull dir i a més si ja hi sumem aquesta cosa del ritme i la rima ja és la festa major del rumiar abans d'escriure.
I així com amb les novel·les els editors i les editores apreten perquè s'ha de sortir i el mercat apreta molt, els editors i editores de poesia s'ho prenen amb més calma?
És que no surt a compte de base, penso.
Aleshores, no hi ha un mercat que apreti tant, no?
No, penso que no. I la poesia és un...
Perquè ha de ser una angoixa, eh? Dic, corre, fes... I buscar una paraula concreta i fer-te córrer no seria bastant contradictori.
Jo amb això no podria. Hi ha gent que és realment un prodigi de la creació. Penso, per exemple, en Josep Pedrals, que és un... Ell es guanya la vida amb aquest ofici, no? Escrivint poesia i fent recitals de poesia, i ell penso que és un Mozart amb això, té una capacitat creativa brutal. El que passa és que jo no funciono així, vaig molt més a poquet, diguéssim.
No ens queda molt de temps, però voldríem escoltar una miqueta d'aquesta cançó de la Sílvia Pérez.
La que ella va escoltar en el Liceu,
exacte,
quan ja no se l'esperava, aviam.
Pare meu, que ja no ets el poble. Pare meu, que potser algun dia molt distretament estimava. Pare meu, que te'n vas anar pel carrer sense ganes. Pare meu, que potser potser algun dia molt distret m'estimaves.
Et va explicar la Sílvia per què aquest poema li havia cridat l'atenció, l'havia emocionada o l'havia inspirada?
No ho sé, em va dir que el que li havia agradat i que, bé, crec que el disc gira molt a l'entorn de la figura del pare, aleshores és amb això, és, em sembla bastant evident que, que aquesta va ser la connexió, però no així de viva veu no en vam parlar.
Maria, no t'hem fet les preguntes que fem cada setmana i que tu també te les hem de fer.
Tens nervis.
No. Respecte a això que dèiem, el moment d'escriure, de crear, necessites unes condicions determinades?
No. La veritat és que no, vull dir, aquella idea romàntica del poeta tocant la lira i escrivint en ploma, no, en el meu cas no és així, escriure més o menys a tot arreu.
Però silenci o música?
Diria que silenci, perquè si no la música se m'hi fica, però de vegades també puc escriure amb soroll, embrugit al carrer.
Fas allò que se sol fer de llegir determinats poetes mentre que t'agraden, que trobes que t'ajudaran a trobar
la música que necessites
sí. En determinat moment, quan estàs intentant escriure alguna cosa?
No, perquè diria que quan em venen les ganes d'escriure, escric, i aleshores pot ser que després em ressoni algun poeta que m'agrada o algun escriptor, no només poetes, no? que m'agradin, però no els vaig a buscar perquè si no ho embrutiria tot massa de lo seu, no?
També m'agradaria saber amb què compararies tu el procés creatiu, això que en diem, el procés creatiu, el fet de crear. Diguem.
Aquesta és la pregunta difícil, de la secció?
No, és difícil, però fixa't tu que des que hem començat el mes de setembre, cada setmana no hi ha hagut cap repetició.
No,
ho hem preguntat a tothom i ningú ha repetit. Creuem els dits. A veure, tu amb què ho compararies?
Jo penso com un procés de destil·lació. És més repetit o no?
No està repetit.
No.
Doncs penso que amb això, per això mateix que deia, no? Que és tant, m'imagino... líquid caient gota a gota, no? Sedimentant.
Que bonic.
Sí, és molt poètic.
És molt poètic i diu molt de la poesia, és a dir, buscar exactament l'essència, no?
A mi m'ha agradat molt el que ha dit de la festa major del Rumià, que això també està bé.
Sí, però és veritat que en contra d'altres imatges, d'altres símils que ens han dit, doncs que serien més bé del contrari, no?
Una explosió cap a fora.
Baixar per un tobogan, fins i tot, no? En canvi, la poesia realment ens convida a pensar que és així. Prens notes al mòbil, escrius en una llibreta...
Depèn de com m'enganxi l'escriguera. Pot ser tot, Puc gravar notes de veu com amb alguna idea, o escriure-ho al mòbil.
Què t'ha agradat ara, l'escriguera?
Home, l'escriguera. L'escriguera és la millor paraula que he sentit en els últims 10 anys.
Sí,
no l'havia sentit mai.
Penso que és mallorquina, o que la gasten, és a dir, que la gasten bastant els mallorquins.
Els mallorquins també diuen una cosa fantàstica, que és quan una habitació és molt agradable i t'hi posaries a llegir amb un raconet, diuen, fa estiguera aquesta habitació.
Ganes de ser-hi.
Clar, t'agrada això,
Oi. L'escriguera, fa estiguera. Ha estat un autèntic plaer, de veritat, Maria Cabrera. Últim premi, Carles Riba. Moltes gràcies per venir avui a la muntanya, Maria.
A vosaltres.
Gràcies.
Estat de Gràcia.